Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia des de la plaça de Sant Pere, al Vaticà, a Roma. I és que durant la primera hora del Catalunya migdia hem estat molt centrats en aquest conclave que comença d'aquí a una hora mal comptada, aquí al Vaticà. Aquest matí els cardenals han fet la tradicional missa pro eligendo romano pontifice. Ara estan acabant de dinar. I a partir de les 4 aniran cap a la Capella Sixtina per tal d'aïllar-s'hi i tancar-s'hi fins que tinguin nou papa. Us seguirem en directe aquí al Catalunya migdia en aquesta segona hora que farem de manera especial des de la plaça de Sant Pere i també en la programació especial de Catalunya Ràdio que començarem tan bon punt acabi el Catalunya migdia amb el Ricard Ostrell aquí també al Vaticà per tal de viure aquest inici del conclave i la primera fumata que s'espera que sigui negra i que hauria de venir al vespre cap a les 7, quarts de 8, que és quan s'espera. Veurem si això és així, si es compleixen els pronòstics i, com dic, acaba sent negra la d'avui i en els pròxims dies haurem de fer més reunions. També us hem explicat tot el que ha donat de si la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre la gran apagada de dilluns de la setmana passada. El president del govern espanyol critica els qui volen aprofitar la fallada de la xarxa elèctrica per carregar contra les renovables. I ens hem fixat també en el bombardeig de l'Índia contra objectius pakistanesos en la resposta de Nova Delhi a un atemptat al Caixmir ara fa tot just dues setmanes, del qual en culpen el país veí. Com sempre que indis i pakistanesos s'enfronten militarment, avui tothom ha recordat que els dos bàndols disposen de la bomba atòmica amb tots els riscos que això comporta. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que el president de la Generalitat, Salvador Illa, acaba d'anunciar que la Generalitat ja té gairebé 700 solars per començar a construir més de 20.000 habitatges de protecció oficial. Illa ho acaba d'anunciar a la cloenda de les jornades del Cercle d'Economia. Anem cap allà, a Palau de Congressos de Catalunya. Matilde Seone i Núria Oriol, bona tarda.
Disposa ja d'un registre de solars suficient com per tirar endavant a prop de la meitat de l'objectiu global de la construcció de 50.000 habitatges durant 5 anys. 226 ajuntaments han ofert terrenys en la primera crida feta per la Generalitat per facilitar la construcció de vivendes socials. El president ha posat en valor la xifra, insistint que la carpeta de l'habitatge és la clau de volta per lluitar contra les desigualtats.
Més de 226 ajuntaments hi han participat. S'han ofertat 665 solars públics que permetran la construcció de 21.289 habitatges de lloguer assequible. Un 25% reservat a joves menors de 35 anys, un 8% reservat a persones, a ciutadans, en situació de vulnerabilitat.
I una de les expectatives de la intervenció del president de la Generalitat era la seva posició sobre l'OPA del BBVA sobre el Sabadell. Doncs bé, el president de la Generalitat s'hi acaba de referir a preguntes del president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha dit literalment que prefereix que l'OPA no surti per diverses raons pel pes del Sabadell en determinats sectors.
Gràcies, Núria. Doncs bé, informació també de fa pocs minuts. El Tribunal Suprem rebutja que es concedeixi un segon indult a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa i diu que han de continuar inhabilitats fins al 2030 i al 2031. Els jutges del Suprem defensen que el govern de Pedro Sánchez ja els va indultar pel procés i per sortir de la presó i que no mereixen un indult total pel delicte que van cometre, diuen, i perquè ni se n'han penedit. La decisió del Suprem no és vinculant i l'última paraula la tindrà, ja ho sabeu, el Ministeri de Justícia. El Parlament Europeu discuteix aquesta tarda sobre l'apagada a la península Ibèrica en un debat reclamat pel PP que vol que els socialistes aclareixin les causes de l'incident. Brussel·les no veu relació entre l'apagada i les renovables. Anem cap a Brussel·les, doncs, Jordi Baró.
Bona tarda. Discussió sobre l'apagada avui entre els eurodiputats al ple de l'Eurocambra a Estrasburg amb intervenció de l'eurocomissari d'Energia, que de moment s'ha mantingut prudent sobre les causes, apuntant a que caldrà els informes espanyol i europeu que es preparen, però que sí que ha assegurat que no veu raons per pensar que l'incident va ser per les renovables. El comissari ha felicitat Espanya i Portugal per la gestió de la crisi abans d'un debat impulsat, entre d'altres, pel PP, que hi va amb una postura molt diferent. Els populars retreuen al govern de Pedro Sánchez falta de respostes sobre l'incident i volen que els socialistes expliquin avui les causes. Hi ha a nivell europeu un informe en preparació, coordinat per la xarxa europea d'operadors elèctrics, que ha de tenir els primers resultats tècnics en mig any i més endavant els finals amb recomanacions. La Comissió Europea ha promès que actuarà, si cal, amb noves mesures arran d'aquesta investigació i sí que fa d'entrada una defensa a favor de més interconnexió elèctrica de la península Ibèrica amb la resta d'Europa.
El Parlament ha donat llum verda a la tramitació de la iniciativa legislativa popular que busca garantir el finançament del sistema educatiu amb un mínim del 6% del PIB. Això després que el ple ha tombat l'esmena a la totalitat, que només ha rebut el suport de Vox i l'abstenció del PP. La ILP ha estat impulsada per Comissions Obreres i ha recollit més de 57.000 firmes. L'objectiu és garantir per llei un finançament estable del sistema educatiu català i planteja un augment progressiu de la despesa en 4 anys per arribar a aquest 6% del PIB. Belén López, secretari general de Comissions a Catalunya, ha presentat la iniciativa al Parlament.
La despesa pública destinada a l'educació a Catalunya va ser del 3,6% del nostre PIB el 2021, molt per sota de la mitjana estatal i de la mitjana europea. Una xifra que ha anat baixant els darrers anys, perquè el nostre PIB ha anat creixent, perquè l'economia ha generat més riquesa, però el nostre despesa no s'ha anat incrementant. Però sí, el que sí que ha incrementat a Catalunya és la nostra població. Ja no som la Catalunya dels 6 milions, som la Catalunya dels 8 milions.
I no ens movem del Parlament perquè Catalunya tindrà un cos específic de funcionaris especialitzats en política exterior. El Parlament ha aprovat avui una proposició d'Esquerra Republicana per crear aquest cos enmig de dures crítiques del PP i de Vox. Marta Corbalan, bona tarda.
Hola, bona tarda. El que s'ha aprovat avui és una modificació de la Llei Catalana d'Acció Exterior del 2014 que permetrà crear un cos de funcionaris especialitzat en la política internacional del govern. Aquest projecte es va començar a gestar amb l'anterior govern de Pere Aragonès, però va decaure per l'avançament electoral. Esquerra ha pogut ressuscitar ara la proposta gràcies al suport del PSC perquè va ser un dels compromisos per donar suport a la investidura de Salvador Illa. El diputat republicà Jordi Albert ha defensat aquesta llei per enfortir el desplegament de l'acció exterior de la Generalitat.
Només Catalunya defensarà els catalans i les catalanes com es mereix, i ho tenim molt clar. I per tant, hem de desplegar amb màxima ambició, amb màxima contundència, aquest cos d'acció exterior. I a qui li molesti, que rasqui.
El Partit Popular i Vox hi han votat en contra, mentre que Junts i Aliança Catalana s'han abstingut perquè consideren insuficient el contingut de la llei. La resta de grups hi han votat a favor.
I un últim apunt. Patricia Ramírez, mare del nen Gabriel Cruz, assassinat el 2018 per la seva madrastra, denuncia que aquesta l'ha amenaçada de mort des de la presó. Ramírez, en una roda de premsa, ha assegurat que no té cap protecció institucional. Ana Julia Quezada, l'assassina del nen, compleix la pena de presó permanent revisable al centre penitenciari de Brieva, Ávila. Ens ho explica la Maria Núria Rebelle.
Ramírez, a més de denunciar que Quezada té mòbils i ha mantingut sexe amb alguns funcionaris de la presó, afirma que està alarmada pel fet que la dona ha dit públicament que es vol venjar d'ella.
Supuestamente, la asesina de mi hijo, dentro de prisión, ha manifestado que me quiere matar y que está muy enfadada conmigo porque, entre otras cosas, l'he roto el documental.
Ramírez va recórrer la justícia perquè no es fes un documental per a Netflix sobre el crim del seu fill.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, des de la plaça de Sant Pere, tenim a dos dels tertulians habituals dels dimecres, el director adjunt o subdirector del Nació, no ho he pres encara. Oriol Mar, bona tarda.
No passa res, Òscar, em pots dir com vulguis, però en aquest cas és subdirector.
Subdirector, perdó, no volia rebaixar-te el càrrec, I parlo de memòria, però el professor de la Universitat Abat Oliva Seu, el Joan López Alegre. Joan, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
La meva memòria encara fa que el càrrec el digui bé, eh?
Veus que bé. Fins que no m'acomiadin, sí. Després seré Joan López de Seques i prou.
Molt bé, pues perfecte. Doncs direm Joan López, que em deia un espia que tinc que t'estàveu més de ressaca de partit de futbol que de prèvia de conclava, mentre no estàveu en antena. Pot ser això?
Terrible. Terrible. No hi ha un altre adjectiu que no sigui aquest. El Joan està content, eh?
El Joan està content, perquè sí, el Joan clar. És perico.
Evident. Però he sigut respectuós, crec, i perquè jo crec que a mi em rebenta molt quan perd l'Espanyol, que és malauradament tot sovint, com tothom sap, i llavors els meus amics més abrandats col·legis dediquen a enviar-me missatges enfotent-se'n. I els engego, i ho faig amb sinceritat, a les pitjors coses que us pugueu imaginar, i em senta fatal, amb la qual avui no m'he dedicat a collonar a cap dels meus amics, que en tinc moltíssims i m'estimo molt del Barça, sobre les seves desgràcies, i espero que en correspondència ells tinguin el mateix tracte amb mi,
Molt bé, doncs escolta'm, queda entès. Si de cas ja aviso el Tot Costa per si volen, si necessiten algun tertulià i que us poden trucar tots dos i així allò que estàveu fent fora d'antena, després poder continuar amb el Jordi Costa i la Sònia Germà a partir de les 7 quan vingui la ressaca del partit d'ahir. Perquè nosaltres, sobretot, el que parlarem és de conclave. He buscat reforços no perquè no confio en vosaltres dos, sinó perquè hi ha algú que a Catalunya Ràdio ja fa molts anys que ens posa tot el context necessari per saber el que passa a Roma, el que passa al Vaticà, i quan especialment té a veure amb la litúrgia que envolta un esdeveniment com aquest, doncs hi posa tota la llum en la foscor, podríem dir, que és l'Eduard Rubio. Eduard, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És un dels grans dies al Vaticà, el d'avui, no?
Sí, avui és un gran dia perquè, clar, canviem d'època. Podríem canviar d'època i, naturalment, depèn una mica del papa que elegeixin, no? Però, vull dir, amb Bergoglio hem començat una època, no sé si s'acabarà en el pròxim o hi haurà una continuïtat.
Molt bé, doncs ara de seguida entrem en debat, expliquem algunes coses, el que veurem aquí des de la plaça de Sant Pere, però ja sabeu que sempre comencem amb una dèria, i és que algú que no és de la tertúlia ens proposa algun tema col·lateral. Avui també hem fet un fitxatge. Que em fa l'efecte que no sortirà molt del guió perquè també està imbuït de tot el que envolta un conclave com aquest. El Toni Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estàs a Roma pel diari Ara.
Sí.
Vivint tot el que hi ha aquí. I com ho estàs vivint, això?
Anava a dir que molt content perquè per tornar a fer de periodista tants anys després i per la invitació del diari Ara. Però, bueno, el del Barça a mi em va deixar...
Ah, sí, estàs amb l'equip de l'Oriol Marc, no?
Però és que, a més, no només estic deprimit, tinc una crisi de fe. És a dir, perquè jo els partits de futbol a vegades reso. I no reso mai perquè no sóc creient, però amb els partits de futbol, ostres... I, per tant, avui vinc molt descregut i d'això. Però, realment, molt interessat pel que està passant aquí. Tinc una mirada una mica escèptica sobre la cosa vaticana, però a la vegada una mirada molt fascinada, perquè hi ha milers de milions de persones pendents del que passarà a la Capella Sixtina i perquè tot el que... A mi m'agrada molt la història i tot el que té molts anys darrere per mi té un plus d'interès. L'Església Catòlica en té 2.000 d'anys i, per tant... Doncs estic molt content de viure aquest moment des d'aquí.
Sobre això de si reses o no als partits de futbol, hi ha algú a l'estudi que ahir no va veure el partit perquè estava convençut que si el veia portaria mala estrogança. No, va pensar que si no el veia això portaria sort i ja es veu que no va funcionar. Per tant, Oriol, el pròxim el mires, sisplau. Això no va anar bé.
És que no sabeu els 20 minuts que vaig passar. Vaig destinar 20 minuts a pensar si mirar o no el partit. Són els últims 20 minuts, o millor dit, els únics 20 minuts de l'any que he destinat a pensar del tot en alguna cosa i no va anar gens bé. Però tenia un cert sentit amb la càbala. Vaig veure les semifinals del 2019 contra el Liverpool amb uns amics en un bar i vam palmar. En canvi, les del 2015 contra el Bayern tornada no les vaig veure i en aquell cas vam passar a la final i vaig determinar que el millor era no moure'm de casa i no moure'm del transistor, no mirar res, i us podeu imaginar el drama. Almenys no tinc a la retina els gols de l'Inter. Que mira, bé. És un trist consol. És un consol de merda.
Una manera com l'altra de tenir consol, no?
Sí. Fer el mateix amb el conclave no hi ha problema perquè no ens el deixen veure.
Ah, exacte.
Sí. És una manera de veure-ho. Sobre això que deia el Toni, Eduard, és una de les gràcies de tot el que passa al Vaticà, no? Aquesta litúrgia, aquest misteri, aquesta tradició que ve de 2.000 anys, que l'Església se'n cuida molt de mantenir, perquè, clar, aquí ara hem vist per davant nostre passejant, entrant a la plaça, alguns feligresos que venen, a més com que és any jubileu a Roma, que venen de totes les puntes del món, i tot el que envolta l'Església té aquest punt de misticisme, diguem-ne, que l'Església s'encarrega de mantenir,
sí.
No?
Misticisme, ara, per exemple, que deies els anys, no?, que han passat. Són com els vins, com el vi. Ja han de reserva, són molt vells, i l'Església conserva aquesta cosa, diguem, d'antiquitat, no? Precisament ara parlàveu dels 2.000 anys d'història. Tenen molt el punt ara, la nova meta, és arribar al 2030, que celebraran el 2000, el bimil·lenari del naixement de Jesucrist. 30 i no 33, perquè han dit que, en realitat, el calendari estava equivocat.
De la mort, vols dir?
De la mort, sí, de la mort. Sí, sí, perdona. De la mort de Jesucrist, per tant, vull dir, estan fixats en aquesta data. I sí, conserven una mica l'antiguitat, no? O sigui, com els antiquaris, no? Però també veuen que hi ha, per una altra banda, hi ha la necessitat, diguem, d'estar al dia de la modernització, cosa que ha intentat el papa francès. Veurem aquest si continua el pròxim papa.
Del que has vist fins ara, Toni, des que estàs aquí a Roma, què és el que més t'ha cridat l'atenció, què és el que més t'ha sorprès o el que has constatat o que t'esperaves?
Mira, m'ha passat una mica el que et passa quan vas a llocs emblemàtics. Hi ha gent que va a Nova York i diu... No m'he impressionat, perquè ho he vist tantes vegades a tantes pel·lícules, que, doncs bé, doncs una mica la sensació és la mateixa. He parlat amb alguna gent, però tothom és molt diplomàtic. Tothom diu que Déu proveirà, més o menys, no? O l'Esperit Sant proveirà. Sí. I aleshores... Bueno, l'espectacle, malgrat tot, val la pena, perquè hi ha gent de tots els països i hi ha gent que ve realment de bona fe. Hi ha gent que ve, doncs, amb l'alegria de veure un nou papa i de que... Però després no et diuen si volen que el papa sigui diferent amb Bergoglio o sigui un continuista. Aquest debat el deixen pels cardenals i encara més enllà per l'Esperit Sant, que és el que, diguem-ne, realment infon el pensament dels que han d'elegir el Sant Pare. Hi ha poca... Si vols buscar veus crítiques o vols buscar una mica de debat, has de gratar, has d'anar més al fons, suposo, i això és pels vaticanistes. Jo sóc un paracaigudista que acaba d'arribar aquí i no tinc aquesta mena de contactes. Però és evident que cada nou papa és una mena de renovació de l'esperança que els creients tenen en la missió de l'Església. I avui dia l'Església està en problemes, jo crec, és evidentíssim, però el món també ho està. I hi ha molta gent, creient o no, que busca veus autoritzades que guiïn. I sobretot avui dia, que qualsevol xarlatà, amb perdó, és que s'atreveix a dir qualsevol cosa en les moltíssimes xarxes de difusió que hi ha, no? Per tant, és evident que el que sigui el papa i el que digui el papa té un interès i una transcendència.
Ara ho explicarem de seguida. Hi ha aquí tot un muntatge, hi ha televisions de tot el món que estan retransmetent programes des d'aquí, tota la via de la conciliació, que és els que heu estat a Roma, el carrer que va directe des del riu, des del Tíber, directe fins a la Basílica de Sant Pere, està plena de càmeres que estan emetent en directe, ràdios que estan fent programes especials, mitjans digitals que també ho estan seguint. Al final, per triar algú que té molt de poder simbòlic, però poc poder efectiu, perquè el papa avui dia poder efectiu no en té. Però, en canvi, que té molt de simbolisme.
Jo crec que no en té. Però com et deia, estem en un món una mica desmortat. I aleshores una persona que, en principi, és el líder espiritual de...
1.400 milions.
1.400 milions de catòlics teòrics, perquè...
Clar,
a Espanya, per exemple, tothom està batejat i després els catòlics practicants són els que són, no? I fan el cas que volen fer en el Sant Pare i en el bisbe de la seva diòcesi, no? Jo crec que l'Església... diguem-ne, té molta feina per endavant, perquè per molta gent, diguem-ne, els escàndols de les últimes dècades han afectat moltíssim la seva credibilitat. I malgrat tot, hi ha gent que pensa que un Sant Pare de l'estil de Bergoglio o el seu successor poden realment marcar la diferència en un món, doncs, amb tants problemes i com els que té avui dia, no? que m'he distret, perdona, no. Perquè he vist passar aquí una tot de pelegrins seguint una creu.
Sí, sí. Això és la imatge que s'ha produït a les últimes hores, ho explico pels oients.
Corsos, són corsos.
Sí, van amb banderes de Còrsega. Aquesta via de la Conciliazione està ocupada per periodistes a les voreres, per entendre'ns, a la dreta i a l'esquerra d'aquesta via, i la part central està teòricament buida. Hi ha unes tanques que no ens permeten als periodistes accedir al que seria la calçada, per on anirien els cotxes, si poguessin circular per aquí, i no es pot accedir aquí perquè de tant en tant van apareixent grups de peregrins que, tenint en compte que és any jubileu i que, a més, aquesta tarda s'espera la primera fumata aquí a la plaça de Sant Pere, doncs accedeixen a la plaça i molts d'ells van al darrere de crucifixos, de creus, de símbols religiosos o no, perquè aquests porten, a banda del símbol religiós, les seves banderes de Còrsega, cantant, molts d'ells, pregant, orant, per tal d'accedir a la plaça de Sant Pere des d'on aquesta tarda, al voltant de les 7 aproximadament, ara de seguida ho explicarem, s'espera la primera fumata. Per tant, tot és aquesta, anava a dir parafernàlia, o tota aquesta litúrgia que envolta una tarda com aquesta.
La litúrgia és fonamental, com a mínim per la gent com jo. Vull dir, el que ens atreu de l'Església Catòlica és la continuïtat. Per tant, entenc, jo crec que l'Església hauria de renovar-se i ser més progressista, crec que els conservadors tenen el seu punt quan diuen que l'Església, la seva força està en la immutabilitat, no? I que Jesús va dir a Sant Pere, tu ets Pere perquè ets una roca, sobre aquesta roca s'edificarà l'Església, que per tant l'Església ha de ser una roca, per tant ha de ser immutable. Per tant, diguem, no ho puc entendre, però...
És una mica la reflexió que a vegades fem amb les monarquies. Si tu hi creus en les monarquies o en la religió, tota aquesta litúrgia que les envolta, tot aquest simbolisme, s'ha de mantenir. Perquè el moment en què perdin això, perden bona part del seu sentit de ser.
Per mi, la monarquia britànica, per exemple, que quina habilitat han tingut mantenint les formes però canviant en el fons. I això jo crec que és un exemple a seguir per l'Església Catòlica. A l'Església Catòlica, quan utilitza el llatí, diguem-ne, llavors callem tots, perquè el llatí...
És imbatible.
El llatí impressiona molt. és molt gros. I la indumentària, i els ritus, i tot això. I la continuïtat històrica, insisteixo. Mm-hmm.
Tens per molts dies, aquí, a Roma?
Fins dissabte. Pel que m'han dit, si dissabte no hi ha fumata bianca, ve una pausa,
sí, el diumenge
per reflexionar. Jo no em puc estirar més. jo la veritat és que tinc altra feina. Per tant, espero que divendres o dissabte hi hagi fumata blanca i, per tant, i poder tornar a Barcelona.
Doncs, Toni Soler, gràcies per acompanyar-nos en aquests primers minuts de la segona hora de Catalunya.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies i bona tarda. El Toni Soler és una de les persones que ha vingut fins a Roma, en aquest cas pel diari Ara, per tal de fer les explicacions de tot el que envolta això. L'Eduard Rubió és un habitual, viu a Roma, ja fa una pila d'anys, i ja és més romà que barceloní. I afegim a la conversa algú que em sembla que l'Oriol deu conèixer, que és el Pep Martí. Bona tarda.
Bona tarda.
Enviat del Nació, aquí a Roma, per cobrir el conclave, amb quines expectatives?
Bé, això és una gran... Ara ells entraran a la Capella Sixtina cantant el Veni Creator, que invoca l'Espírit Sant, i diu, desvetlla'ns el gran misteri, no? Doncs això és el que ells volen i el que nosaltres estem esperant, que ens desvetllin aquest gran misteri. Avui hem assistit a una altra gran escena d'aquest misteri, la missa Proligendo Papa, en què el cardenal rei, que s'ha convertit en el mestre de cerimònies polític d'aquest conclave, ha tornat a llançar un altre missatge, no? En el funeral del papa va elogiar Francesc i va voler emmarcar el debat d'aquest conclave. Va dir, on és el cor del cristianisme? Alguns diuen, no, la tradició, la doctrina. Ell va dir, no, en la misericòrdia. Un missatge d'obertura. I avui ha abraçat el Parolin. Sembla que no ha esmentat si ho he llegit bé en cap moment el francès, si ho ha fet molt, molt per damunt, però en el moment de donar-se el moment de la reconciliació, de l'abraçada, ha fet una abraçada molt explícita a Parolin davant de tots, que és un... Tenint en compte que aquesta gent no s'equivoquen amb els gestos...
Li ha dit exactament auguri doppi, que seria felicitacions dobles. Dobles per què?
Compte, perquè ja se sap això, que ho hem dit moltes vegades aquests dies, però qui entra papa al conclave acostuma a sortir cardenal. És a dir, que el tema no sortir com a estrellita, però...
Com deia el company, vull dir, és important Parolin, perquè, com deies tu, és el mestre de cerimònies, i una mica l'avi de tota aquesta, història que s'està muntant ara, i la seva, aquesta cosa que ha tingut en referència a Parolin, que també serà el degà de la Capella Sixtina, el que dirigirà una mica tot com funciona tot, doncs vull dir, és molt explícita, és molt explícita, i realment és una benedicció que fa ja directament en el Parolin.
I el Parolin, que no sabem és si això tindrà alguna influència o no en les votacions que començaran aquesta tarda, no ho sabem, no?
Això no ho sabem, tot i que dona la impressió que són gestos que indiquen que ells alguna base de suport sí que tenen calculada. Una altra cosa és arribar a aquests dos terços màgics, que això, i tampoc és segur, no sabem fins a quin punt el Parolin realment, com diu molta gent, vol ser papa. És cert que hi ha hagut una campanya, molt forta contra ell, per tant potser sí que s'està movent, o simplement aspira a continuar sent l'home fort, que és el que ha estat en els últims anys el papat de Francesc, no?
Jo l'he vist com un diplomàtic, seguit de tota la carrera, un diplomàtic, una persona, però un bon número dos. Número un, jo ja tinc els meus dubtes, realment, eh?
I és un home que ve d'un grup molt arrebat a la Cúria des de fa molts anys, que fins i tot van tenir un nom, el grup de St. Gallen, un grup organitzat, liderat per un personatge extraordinari que ja no hi és, el cardenal Silvestrini, que era una facció que es van posar d'acord per intentar impedir que el Ratzinger arribés a papa. Això no els hi va sortir bé. I després, en Francesc, han recuperat molta posició. Un sector curial, podríem dir en termes eclesials, de centre-esquerra, posant totes les cometes,
sí,
que s'hagin de posar.
Sí, quan parlem de l'Església, això de centre-esquerra i sí, progressista...
És poc rigorós, però
dins de l'Església,
hem d'explicar-ho, no? Una mica en aquesta línia.
Jo veig el Parolin com un home, com el centre de l'agulla, o sigui, el centre de tot el col·legi cardenalici, que sobretot els electors. I si fos elegit papa, no, realment continuaria l'obra, naturalment, no es torna enrere. Això jo el que tinc clar és que no, segurament no es tornarà enrere. Però Parolin seria com un fre a tota la revolució que ha iniciat Francesc. No crec que s'atreveixi. Veig una persona molt diplomàtica, vol estar bé amb tothom.
Bé, veurem. Perquè això és una altra de les coses que sorprèn. Aquests dies per Roma vas trobant gent i vas preguntant quan hi haurà fumata blanca? La majoria et diuen, ni idea, això és impossible saber-ho, vés a saber. Hi ha alguns que et diuen, molt convençuts, no, escolta'm, dijous a la tarda, cinquena votació, divendres al matí, sisena votació. No se sap, és impossible.
On estava ara jo menjant, he sentit una conversa de dues persones, no sé qui eren, primer em sembla que eren sacerdots, no anaven vestits de sacerdots, però sí que estaven informats. I un deia, como esto dure hasta el domingo, se nos va a echar la prensa encima.
Compte.
És a dir, hi ha la idea de que si això s'allarga, clar, els mitjans s'hi trobaran bloqueig al conclave. Això és... Fins i tot jo crec que si passa de divendres, tenint en compte que venim de dos conclaves,
ràpids,
anteriors, de 4 i 5 votacions, de demà, per dir-ho d'una manera, si entrem ja molt cap al divendres, vol dir que el consens és difícil, no?
I per tant es dona aquesta imatge d'església dividida. I això l'església pot estar interessada en no donar aquesta imatge.
Clar.
No?
És que aquest col·legi de cardenals expressa una gran divisió, eh? Però potser com de manera gràfica no s'ha expressat mai tant, sempre hi ha hagut divisions. Entre el camí sinodal alemany, el que representen la majoria de l'episcopat alemany, que és ja, uns veuen com un camí ja filoprotestant, que va més enllà de Francesc, i una bona part dels cardenals africans que venen de societats homòfobes i que en termes, en discurs d'acollida i amb els homosexuals i altres parelles fan un discurs que és ultrareaccionari, l'abisme és... Aquí sí que el Parolin està al centre, podríem dir, no, de tot això.
Doncs això és el que envolta aquest conclave. A Catalunya Ràdio tenim dues enviades especials a Roma, seguint tota l'actualitat d'aquest conclave. Són la Mònica Mas i la Gemma Bonet. Bona tarda a totes dues.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Ui, arribeu molt de retard, em fa l'efecte. Què és el que més us ha sobtat? O què? Primer, expliquem als oients què passarà aquesta tarda. És a dir, a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio comencem un programa especial per viure l'inici del conclave, però recordem què ha de passar aquesta tarda aquí a Roma, al costat d'aquí de la plaça de Sant Pere.
Doncs mira, ara mateix deuen haver acabat de dinar, suposem, aquest recés que han fet, i cap a les 4 i quart ja es dirigiran a la Capella Paulina. La Capella Paulina està dins del recinte del Vaticà, és interior, i perquè ens situem, està entremig del Palau Apostòlic, és a dir, entre la Capella Sixtina i la Capella Paulina i el Palau Apostòlic. Doncs bé, aniran allà tots els cardenals farà una oració prèvia a aquest conclave i llavors ja en processó es dirigiran cap a la capella Sixtina. Un cop hi arribin, els que no participen al conclave marxaran i la resta ja entraran a dins per fer, bueno, per tancar-se sota clau, no? El famós conclave sota clau. A partir d'aquí, aquesta tarda es farà una primera votació i per tant hi haurà una primera fumata que, com dieu, serà negra gairebé segur. I a partir d'aquí, durant dos dies i fins dissabte, hi hauran 12 votacions, dues al matí, dues a la tarda, i dues fumates. Si no s'arriba a cap acord, hi haurà un dia de reflexió, de recés i d'oració. I a partir d'aquí es poden fer fins a quatre rondes més idèntiques. Si tampoc s'arriba a un consens, que seria estrany, llavors es faria una votació final entre els dos candidats que hagin obtingut més vots. Això és el que passaria llavors.
Sí, i bé, a més, sobre el que anàveu dient ara del fet del que ha comentat avui, del que la homilia que avui ha fet el cardenal decà Joan Batista Re, a la homilia de la missa que s'ha fet aquest matí aquí al Vaticà, també doncs, destacar com ell ha parlat d'aquesta església de la unitat, és a dir, que sobre si el que dèieu del conclave pot ser llarg o pot ser curt, efectivament l'Església, tot i que vol mostrar la seva diferència, no vol tampoc que hi hagi, que sigui un conclave llarg, perquè es notaria aquesta desunió al final, no? I això no volen mostrar, no volen, com dèieu ara fa uns instants, no? Que no es vegi aquest titular de bloquejat el conclave per no arribar-se a un acord. Per tant, sembla ser que el conclave, doncs, podria haver poques votacions, per dir-ho així. També recordem una altra cosa. El papa Francesc es va posar malalt el mes de febrer. Això vol dir que unes primeres converses ja sobre un possible successor, i de fet el febrer va estar molt malalt, ja podrien haver començat també estar en dansa. Per tant, tot plegat fa preveure que els cardenals també podrien ja fer setmanes que d'alguna manera podrien estar parlant entre ells. O sigui que veurem què acaba passant, sigui com sigui, ho anirem explicant des d'aquí, està clar.
Bé, doncs aquesta és la previsió, diguem-ne, que seguirem en directe a Catalunya Ràdio aquesta tarda, en aquesta programació especial que començarà tan bon punt acabem a Catalunya Migdia amb el Ricard Ostrell, des de les 4 i fins que hi hagi la primera fumata, que tothom espera que sigui negra. Avui seria una sorpresa molt grossa que fos blanca. Home, el Pep va dient que així com...
No.
S'espera que sigui negra, no?
Sí, fins i tot conclaves que estaven cantats ja el guanyador han
passat. La primera no, eh?
La primera no.
N'estarem pendents de tot plegat. Gràcies a la Mònica i a la Gemma. Ara, a Catalunya Ràdio podrem sentir algú molt privilegiat. Algú que aquesta tarda estarà dins de la Capella Sixtina i que aquest matí ha estat dins de la Basílica de Sant Pere. I és que a Catalunya Ràdio hem pogut enregistrar fa una estona una entrevista amb l'organista que ha tocat l'orgue aquest matí a la Basílica durant la missa que s'ha fet avui i que aquesta tarda també tocarà l'orgue dins de la Capella Sixtina en les estones que hi ha entre votació i votació. És un català de Sabadell, és el Josep Soler, que, òbviament, al matí i a la tarda no ens podia atendre en directe, perquè tenia feina, però que ha fet una pausa al migdia, a l'hora de dinar, per tal de poder-nos atendre i explicar-nos, d'una banda, com és que un català ha arribat a ser l'organista oficial de Sant Pere i del Papa, i com és això del conclave que tanta literatura, tanta pel·lícula ha generat, i que al final en fa l'efecte pel que ens ha explicat, que no n'hi hauria per tant. Sentim la conversa que hem tingut amb el Josep Soler fa tot just una estona, mentre dinava, abans de tornar a tocar l'orgue, en aquest cas aquesta tarda, dins de la Capella Sixtina.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Josep Soler, bona tarda.
Bona tarda.
El Josep Soler és el mestre organista de la Basílica Papal de Sant Pere del Vaticà, és de Sabadell. Em sembla que en deixo una part del càrrec, no? Perquè tens doble càrrec.
És doble càrrec, sí. També sóc l'organista per les celebracions litúrgiques del Sant Pare.
Carai, escolta'm, primer, diverses coses. Primer, avui és un dia especial per tothom, però per tu és especialment complicat, també, no?
Complicat perquè hi ha molta feina, sobretot dues feines importants. La missa d'aquest dematí, que ha sigut una primera missa que es fa abans del conclave, per demanar la gràcia sempre de l'Esperit Sant, que il·lumini els cardenals que hauran d'elegir el nou papa. I a la tarda hi haurà l'acte, pròpiament dit, d'entrada dels cardenals a dintre de la Capella Sixtina per ja començar les votacions. Mm. Aquesta tarda ja n'hi hauran dues.
És per això que aquesta entrevista és enregistrada, l'estem enregistrant ara en la pausa que t'han donat per dinar, podríem dir, no? Entre el matí i la tarda.
Sí.
Quan els oients estiguin escoltant aquesta entrevista, tu estaràs dins de la Capella Sixtina, al costat de la Capella Sixtina, on et situes tu com a organista durant el conclave?
Doncs a dintre, pròpiament, de la Capella Sixtina, hi ha l'orgue que tocaré, que està a l'entrada, al costat de la porta principal.
És un orgue, però, que no està allà sempre.
Sí, és sempre, un orgue fix. Sí, des del 2002, és bastant nou, però és un orgue que van construir especialment per la Capella Sixtina i està, doncs, al costat de la porta principal. Mm.
Tens sensació de ser un privilegiat? Perquè, clar, al conclave no hi entra qualsevol.
Sí, és clar, en aquest sentit, haig d'admetre que és un privilegi poder entrar en el conclave, només a cantar, però, perquè quan són les votacions es tanquen les portes i llavors això ja és secret, bueno, però com totes les votacions.
Clar, tu deus veure i escoltar coses que no es poden explicar, o no?
No, el que no veig és el que tampoc es pot explicar. Vull dir que és tot més normal del que sembla, en realitat. Perquè, com totes les votacions, diguéssim, quan vas a votar pel president del govern, doncs una es tanca dintre d'una guixeta i allà tria, doncs, la butlleta per poder, amb el seu candidat, no? Doncs, esclar, aquí, doncs, és el mateix, encara que estan tots tancats allà dintre, tots els 130 cardenals, però igualment tenen les seves butlletes i les seves coses, el vot és secret, i la votació és secreta, i al final la famosa fumata es fabrica amb palla i les butlletes. I d'aquesta manera surt se sap la gent, doncs, si és fumata negra, si està mullada, o fumata blanca, si està... Sí, és sec, la palla.
Ara anirem amb l'organista, però deixa'm només preguntar-te una cosa, perquè, clar, un té la sensació, clar, 130 per cardenals que estan discutint sobre qui serà el nou papa, això és una discussió única amb tothom cridant, o cadascú pren la paraula, o són diferents converses en paral·lel que es van produint? Com ens hem d'imaginar aquesta habitació?
No són discussions, sí, això de que siguin gent cridant.
No és el mercat de Calaf, per
entendre. Sí, exacte, no, això són coses que es veuen a les pel·lícules. Però normalment ni tan sols durant la votació es discuteix. Vull dir, estan allà, es vota i se'n va. Són dos escrutinis, són dues votacions, dues al dematí, dues a la tarda, s'arriba, es vota i ja està. Les discussions són a les famoses congregacions generals, que són reunions que fan els cardenals, pues a cel obert també, inclús transmitides, retransmeses per la televisió, i amb un ordre del dia i una cosa... diguéssim, a la llum del dia, vaja. I es comença des de la mort del papa fins al dia del conclave. Cada dia es reuneixen els cardenals al dematí per discutir de diverses coses.
I, per tant, el que passarà a partir d'aquesta tarda són les votacions i poca cosa més. Hi ha més literatura de la que en realitat passa, no?
Exacte, perquè també en aquestes discussions no es discuteix quin és el candidat més oportú, ni és campanya electoral, ni res. Només es discuteix de les necessitats de l'Església i després, doncs, un vota... A qui creu que podria resoldre això?
I en aquest conclama, l'organista, quin és el seu objectiu? Acompanyar, inspirar, què és el que et demanen?
Doncs, en primer lloc, acompanyar. Ara, un ha de saber acompanyar d'una manera que pogués arribar a inspirar, no? També hi ha el cor que canta, que també té aquests mateixos objectius, acompanyar la pregària dels cardenals, en aquest cas, i també saber inspirar, sobretot, perquè aquests són dos fonaments de la música sagrada, és aquesta, acostar les ànimes a Nostre Senyor.
Les peces que toques, tant aquest matí a la missa com aquesta tarda al conclave, les tries tu, hi ha un ordre que et ve donat, hi ha un cert ordre i tu pots improvisar, com tries les peces?
Sí, hi ha un ordre que em ve donat. El que passa és que sempre hi ha aquells moments en els quals, diguéssim, el cant ja s'ha acabat, llavors jo acabo d'omplir amb una improvisació meva. I la peça del final de la missa, sí que és una peça normalment de literatura musical que trio jo. La part meva solista la puc triar jo. El resto ja pensa el director del cor, que és el que programa totes les misses.
La gent que ens estigui escoltant pot pensar, com un organista de Sabadell acaba sent organista a Sant Pere del Vaticà dins del conclave que deu ser, entre la gent que es dedica a tocar l'òrgan de manera més a més eclesiàstica, la feina somiada, podríem dir.
Sí, esclar, sobretot pel lloc. Però fa part de la feina, diguéssim. Quan t'anomenen, ni tan sols quan t'anomenen organista de Sant Pere, tens dret a entrar al conclave. Has de ser l'organista de les celebracions pontifícies, que és la que després et permet, doncs, no només tocar les messes del papa, sinó, evidentment, doncs, el funeral, i el conclave i la missa de l'elecció del nou papa, que també hi haurà una gran missa a la plaça.
I com hi arribes? O sigui, et fan una oferta, et venen a buscar tu, ets tu que t'hi presentes, com arribes a un lloc com aquest?
A mi em van venir a buscar. Uh-huh. Em van venir a buscar per lo que és el rol d'organista del papa. Uh-huh. Pel rol d'organista de la basílica va ser una cosa més providencial, perquè va ser que jo no hi havia de ser i es va posar malalt el meu predecessor i el director del cor en aquell moment em va dir vine, i en 5 minuts em vaig presentar i vaig tocar aquella missa i doncs sembla que els hi vaig agradar i allà m'hi vaig quedar.
L'òrgan que hi ha a la Capella Sixtina, l'òrgan que hi ha a Sant Pere, és especial, és diferent d'un òrgan que poguessis trobar en una altra basílica, en una altra catedral, o són tots i fan o fa semblants?
Bé, els òrgans en són construïts depenent del lloc, no?
En aquest fet cas, expressament, diguem.
Sí, exacte. El cas de l'òrgan de la Capella Sixtina és un cas molt especial perquè el constructor d'aquest òrgan, que és un suís, doncs es va comportar de bon suís i va fer un estudi acústic de tota la Capella Sixtina i va construir l'òrgan a partir de tot l'estudi acústic d'aquella basílica. Per tant, és perfecte. Encara que toquis la nota, aquella flauteta, la més fluixeta de totes, se sent perfectament a tot arreu, a qualsevol angle de la capella. L'orgue de la basílica és híbrid, és molt híbrid. És un orgue, per una banda són dos cossos. Una banda és alemany, l'altra banda és italià, després va haver una unificació, després hi ha una quarta empresa que fa la manutenció. I és un orgue que és una mena de grills i és petit per la basílica. Uh-huh. La basílica més gran del món.
I no té l'òrgan més gran del món, no?
No té l'òrgan més gran del món.
I el fet d'encarregar-te de tocar aquests dos òrgans és una responsabilitat, és una joia, és un fet d'orgull? Com et sents sent l'escollit per tocar aquests dos òrgans?
Jo sempre poso la responsabilitat com a primera idea, perquè les nostres misses venen retransmeses al món sencer. Llavors, doncs, esclar, hem de donar hem de donar exemple. Hem de donar exemple del que fem, de lo que toquem, de lo que cantem, no? Perquè molta gent diuen a Sant Pere ho fan així. Llavors, doncs, esclar, és normal que...
Ets exemple a seguir.
És un exemple, hem de ser un exemple a seguir.
Què queda del Josep Soler que mirava la passió i que em sembla que es va enamorar de l'orgue veient la passió?
Exacte.
Què queda d'aquell?
Bueno, jo penso que sóc el mateix. En un altre lloc, en un altre... Però sóc el mateix Josep Soler. Ara mateix vaig anar a veure la passió fa un parell de mesos i doncs va ser una joia tornar. Feia 20 anys que no havia... Des que havia vingut a Roma que no havia tornat. I va ser una joia per mi trobar-me a retrobar doncs on va començar tot.
Com és la relació de l'organista del papa amb el papa? Tens molt tracte, poc tracte, et marquen molt les distàncies, són molt, molt propers...
No tenim tracte, en realitat. Som propers físicament, perquè ell celebra aquí, jo toco aquí, però, diguéssim, no tenim tracte, no parlem. Alguna vegada li hem donat la mà, però res més.
I com t'imagines el futur papa? O què és el que demanaries al futur papa? T'hi atreveixes o això que ho decideixin els cardenals que prou feina tenen?
Evidentment, quan de decidir-ho ells, però, diguéssim, egoísticament, demanaria un papa que li agradés la música, que cantés, que ens, diguéssim, que estigués de la nostra part, en aquest sentit. No? I des d'un altre punt de vista, un papa francès que sabem que va fer molt doncs, per la justícia social i pels pobres, pels últims, que deia ell, doncs almenys, doncs, si no millorar-ho, igualar-ho.
Escolta'm, nosaltres hem vingut aquí i estarem fins que hi hagi fumata blanca. Tothom que preguntem ens diuen no, això serà el dijous, això serà el divendres, però en realitat ningú no té ni idea de quan durarà.
No.
Tu, que estàs més a prop, Digue'ns-ho, ara que no ens escolta ningú. Quan hi haurà fumata blanca?
Bé, jo que sigui més a prop, bueno, podem agafar els exemples dels últims dos papes, que va ser l'endemà. Mm-hmm. Vol dir que podria ser que demà tinguéssim fumata blanca.
Bé, ens estem bé. Tu a casa, què has dit? Que es mentalitzin que estaràs 3, 4, 5 tardes allà, o...?
No, bueno, de fet, jo tocaré avui, quan hi haurà l'extra omnes, ens n'hem d'anar sí. tots. Uh-huh. I ja no hi tornarem fins que hi hagi el nou papa. Vol dir que la fumata blanca... Vull dir que no cada dia hem d'anar allà.
Sí. Molt bé. Doncs escolta'm, Josep, un plaer haver parlat amb un català que és l'encarregat de tocar l'orgue, a més en dos esdeveniments tan importants com aquests que s'estan produint avui, que hagis trobat un moment en aquest dia tan estressant, podríem dir.
Realment, perquè ha sigut tot amunt i avall.
Molt bé. Moltes gràcies, que vagi molt bé aquesta tarda.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Em sembla que ja ho tenim tot per la revetlla. Coca de Sant Joan?
Encarregada.
Llenya per la foguera?
20 quilos.
Volkswagen T-Roc?
L'he demanat aquest matí i ens el porten aquesta tarda.
Per la nit més curta, l'espera més curta. Celebra Sant Joan amb un Volkswagen T-Roc amb entrega immediata des de 24.900 euros. Subjecte a finançament. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Vine a la sessió informativa de la Salle Campus Barcelona el dijous 15 de maig. Descobriràs els nostres graus i màsters, coneixeràs els nostres alumnes i podràs visitar les instal·lacions. T'esperem al campus. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
6 del matí. Al Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport i em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I al Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i gaudeix de protecció a la carretera, en viatge i a la llar per tota la família. RAC, i som per ajudar.
De Goll de Gom és una combinació perfecta.
Mai haguéssim pensat que celebraríem 50 anys amb aquesta companyia.
De la manera que era de Goll, no es torna a repetir, ni s'ha de tornar a repetir.
Perquè plegueu, perquè plegueu.
Bueno, però perquè plegueu, però és una mica mentida, no?
Les veles s'inflaran, ho sap tothom. És patrimoni de la catalanitat.
Nits sense ficció. De Goll de Gom. Llegat. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Vine a la sessió informativa de graus i màsters de la Salle Campus Barcelona el dijous 15 de maig. T'hi esperem. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A l'Espai Gironès celebrem 20 anys repartint 2.000 regals. Smartphones, tauletes, auriculars, targetes, regal, entrades de cinema i molts premis més. Vine a bufar les espelmes i prova sort.
Del 5 al 24 de maig, vine a celebrar els 20 anys de l'Espai Gironès.
Més info a espaigironès.com. 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir. Ocasió.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya migdia.
En directe des de la plaça de Sant Pere del Vaticà, falten 13 minuts per arribar a les 4. Una plaça de Sant Pere que ara mateix encara és força buida, tot i que alguns peregrins han anat arribant a través d'aquesta via de la Conciliazione, que està pràcticament ocupada per periodistes, només aquest passadís central per on aquests peregrins van arribant i es van situant per tal de prendre posicions per intentar veure la xemeneia de la Capella Sixtina, que no és molt visible des de la plaça. La veritat és que, si algú no hi està acostumat, pot sorprendre el fet que estigui com mitja amagada aquesta xemeneia, que segons quins punts de la plaça costa una mica de veure-la si no saps on l'has de buscar. A mesura que avanci la tarda, cada vegada més fidels aniran omplint aquesta plaça per tal de viure en directe aquest moment en el que tinguem la primera fumata, que tothom, com dèiem, preveu que sigui negra. Tenim a l'estudi a Barcelona a l'Oriol Marc i el Joan López Alegre, que no sé com esteu vivint en la distància, tot el que està passant aquí a Roma i tota aquesta litúrgia que envolta un conclave com el que comença d'aquí a una mica més de mitja hora.
Oh, jo me'l miro amb molt interès, sobretot perquè s'ha d'anar amb cuidado amb el Pep Martí, se l'ha de vigilar. No, és una persona...
Ha marxat, ha marxat ja,
Sí, no.
Perquè igual un altre dia tornem a quedar amb ell.
Vull que quedi enregistrat. A part, el Pep té molta por a volar. O sigui, a mi el que em feia patir més d'avui és que el Pep arribés sa i estalvi, l'he sentit. I,
doncs, escolta'm, està sa i estalvi, sense problemes.
Està estupendo. I després, és veritat que periodísticament, una de les gràcies que té tot això és el fet de tancar a més de 100 persones en una sola sala, sense telèfons mòbils i sota el jurament, no només davant dels homes, sinó també davant de Déu, de no poder explicar res d'una reunió en un moment en què tot és superimmediat, les informacions flueixen superràpid, qualsevol cosa que es diu en una reunió susceptible de ser explicada al cap d'uns minuts, i que la litúrgia passi, perquè no perquè hi hagi una alerta en els mitjans de "ei, ja tenim nou papa", sinó tota aquesta litúrgia de la fumata blanca, el cardenal que ho explica públicament i que diu el nom de la persona triada i el nom que ha escollit com a papa, crec que forma part d'una tradició que ens fa gràcia, crec que mediàticament té molta gràcia i televisivament també, malgrat que ho dèiem abans durant la publicitat, que a nivell d'audiències, almenys al Nació, detectem que no acaben de tirar aquestes coses. Té molt interès i crec que culturalment, tenint en compte les arrels cristianes de tota Europa, és una cosa d'aquelles que és una tradició que no te'n pots deslliurar en cap cas i que té un interès informatiu innegable, però que costa d'enganxar l'audiència, malgrat que l'interès hi és. Vull dir, l'entrevista a l'organista, quan hi ha un català que entra a la Capella Sixtina, evidentment té un interès i s'han de buscar aquestes històries per que almenys la gent tingui una mica el cuquet de llegir el que fan els enviats especials.
Ara te'n presentaré un altre, de català, d'aquí del Vaticà. Digues, Joan, primer.
No, jo... Primera, a mi em sorprèn molt que hi hagin tants cardenals de tants països i que tots ells es puguin entendre sense traductor simultani, perquè no pot entrar ningú a la Capella Sixtina. No sé si suposo que el que deuen fer és parlar en llatí, allò per no tenir traducció simultània. I després jo crec que hi ha una cosa, que ara que diu lo de les audiències i si funcionen o no funcionen, en realitat... El món que s'ha globalitzat, la possibilitat de moure't, el que ha fet és que l'Església Catòlica deixi de ser com un exponent d'Occident i s'hagi extès, no només cap a Amèrica, òbviament, sinó cap a Àfrica, cap a Àsia, i que, per tant, avui sigui un fenomen global i que té influència més enllà de l'espiritual amb el tema polític, i que, per tant, no sé si aquí a casa nostra, que ens hem tornat més laics i estem més secularitzats, tenim menys audiència, però, en canvi, l'impacte del papa que avui s'escull és major del que va tenir el papa francès o del que va tenir Benet XVI o del que va tenir Joan Pau II, perquè cada vegada més l'Església és més universal i arriba a més racons del món.
Deia l'Oriol Marc, quan trobes algun català que entra a la Capella Sixtina, òbviament té molt d'interès quan entra en un dia com aquest. Quan trobes algun català que té relació amb el Vaticà, té molta gràcia, i li deia, te'n presentaré un altre. Ricard Aragonès, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un català que no entrarà a la Capella Sixtina avui.
No, ni parlar-ne. Avui a la Capella Sixtina entraran els papables, tots els cardenals que tenen possibilitat de ser papes, i després el personal en concret específic que està autoritzat i que ha jurat silenci ahir, si no recordo malament, que són persones que, o sigui, que tenen un secretisme total, amenaçats de que si parlen se n'enteren d'alguna cosa i ho diuen, que seran excomulgats.
Però és un català que està veient com aquests dies li han ocupat el barri. Perquè tu ets d'aquest barri, vius en aquest barri.
Totalment, sí, totalment. Ja portem bastants de... quasi ja es pot dir, ja setmanes, des de que va morir el papa. Bueno, i abans que morís, ja hi havia aquí a la Piazza San Pietro, hi havia una gerrenació de gent agenollada, resant. Tot una cosa molt especial i molt... Jo diria, clar, jo sóc català, sóc de Barcelona, però molt difícil de veure. No? Jo mai m'havia pensat poder veure aquesta situació. I la vaig poder veure, i vaig poder, també, vaig tenir la sort, ja que estic amb una companya aquí a Roma, al Vaticà, que és pediatra i que treballa per al Vaticà, no, és una col·laboradora del Vaticà, i llavors doncs vam tenir el privilegi, perquè va ser un privilegi, de que un cop mort, el papa, vam poder entrar amb una visita privada a veure el fèretre a la capella de Santa Marta, i la qual cosa doncs, em va impressionar molt i em va emocionar.
Deixa'm que has passat una mica de puntetes i has dit, no, visc amb la meva companya que és pediatra del Vaticà. I algú que pugui haver sentit deu pensar, a veure un moment, al Vaticà molts nens no hi deu haver, perquè el Vaticà, bàsicament, viuen religiosos. Però viu molta més gent a banda dels religiosos.
Per descomptat, viuen molts empleats del mateix Vaticà, tenen casa i viuen allà. I després hi ha la situació que, clar, molta gent que no... Que ho desconeix, que, lògicament, perquè jo, el ser-hi aquí i conviure aquí, ho sé, és de que tota la guàrdia del papa, la guàrdia suïssa del papa, famosa i espectacular, amb els seus vestits de colors, etc., doncs són civils, són persones que són tots suïssos, han de ser catòlics, practicants, i quan entren a treballar com a guardes del papa, han de tenir unes característiques d'alçada, 1,75 m, han de ser solters, no poden estar casats, però un cop a dins, al cap d'uns anys, em sembla que són 2 o 3 anys, poden casar-se i tenir fills. Llavors, aquests fills també són molts clients, diguem-ho així, de la meva companya, que és pediatra.
I em sembla que deia l'Eduard Rubió, que tu ja has viscut aquí a prop, a l'època que tu tenies els nens petits, els pediatres...
Justament, els pediatres no eren dones, sinó eren homes. Però també ara, parlant de la Guàrdia Suïssa...
Sí.
Parlant de la Guàrdia Suïssa, hi ha hagut també assassinats. O sigui...
Ja que... Refereixes en el cas d'aquella noia que mai s'ha sabut què ha passat amb ella i encara que s'està remenant actualment una altra vegada. Guàrdia, hi va haver una noia que vivia en el Vaticà, sí. I va desaparèixer. Va desaparèixer i mai s'ha sabut exactament què és el que ha passat. Ara sembla que ho tornen a remenar una miqueta, a indagar, a veure què va passar, però no se sap res més. Estan amb el tema, ho estan mirant,
sí.
Què va passar.
Jo em referia quan...
El papa...
Era l'època... en què hi havia Joan Pau II i el secretari, diguem, d'ell, el portaveu, era el Navarro Valls, de l'Opus Dei. I, bueno, una nit, a la Guàrdia Suïssa, un dels, diguem, soldats de la Guàrdia Suïssa va anar a la casa del comandant, li va tirar 2 trets, va matar la dona i després es va suïcidar ell.
Que hi ha crims aquí al Vaticà, sí, també. Es podia fer un crims.
Aquí hi ha de tot. Encara que no, però hi ha de tot.
Deixa'm, perquè ens queda molt poc temps abans de una mica de publicitat, i continuarem aquí a Catalunya Ràdio, perquè de seguida el Ricard Ostrell comença la programació especial en què seguirem aquest inici del conclave. Què n'esperes d'aquest conclave?
A veure, sincerament...
Que s'acabi, com a veí del barri.
Sí, que s'acabi. No, però inclús parlant de la possibilitat de quina persona pugui sortir com a futur papa, jo tinc un favorit, però que el tinc per simpatia i perquè no m'he estudiat totes les històries dels papables o me les he mirat molt per sobre, però n'hi ha hagut un que m'ha cridat molt l'atenció. Aquí, a Itàlia, en general, la gent el que vol és un papa italià. D'acord? Bueno, jo, com que sóc català, m'ha fet molta gràcia un papa jove, un papa alegre, un papa diferent dels que he vist fins ara, sense menyspreciar el papa francès, que era una gran persona i molt propera al poble. Hi ha un papa que ara no me'n recordo com es diu, no, perquè tampoc és el cas, jo no el puc votar, però que és el papa aquest, que és filipí. Jo la veig com una persona molt agradable, molt progressista, que jo crec que és el que fa falta a l'Església Catòlica actualment, progressista, alegre. Jo per Instagram he vist vídeos d'aquest papa, no us perdó, d'aquest papa, d'aquest cardenal, cantant...
Antonio Tagle.
Com, perdó?
Antonio Tagle.
Sí. Aquest, correcte, gràcies. Cantant, amb un karaoke, ballant... Ostres, perfecte. Un papa jove, un papa alegre, un papa que seria més que continuista, seria molt més progressista segurament que el papa Francesco. I m'agradaria molt que sortís, però la Fiumata Bianca, a veure quan surt i a veure quin surt.
Doncs estarem pendents aquí a Catalunya Ràdio. Si surt ell, encara et trucarem per haver encertat el pronòstic.
A disposició, encantat de la vida de poder col·laborar amb Catalunya Ràdio i de poder estar aquí amb vosaltres ara en aquests moments i viure totes aquestes experiències.
Doncs el Ricard Aragonès, un català que és parella de la pediatra del Vaticà, que primer pot xocar una mica i després ja hem explicat que hi ha gent que hi treballa aquí al Vaticà i que sigui que tenen nens i, òbviament, no són religiosos que no poden tenir-ne. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi.
A vosaltres moltes gràcies i una salutació molt afectuosa a tots els catalans que escolten Catalunya Ràdio.
Gràcies. I també gràcies al Joan López Alegre i a l'Oriol Marc, que avui heu parlat poc, però, escolta'm, l'interès estava aquí i he pogut passar el dol. Oriol, en el teu cas.
Sí, he estat una hora pensant al Barça, vull dir que no passa res.
Ah, molt amable, molt amable de no haver estat escoltant
ja farem, ja farem un especial per al derbi que s'acosta.
Home, i tant, no tinguis dubte, no tinguis dubte. És dijous que ve, no? Per tant...
Sí, amb una hora, amb una hora infausta per la canalla.
Ah, carai.
Horrorós.
Doncs escolta'm, ho explicarem la setmana que ve. Joan i Oriol, gràcies a tots dos.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, adéu.
I no marxeu molt lluny. Una mica de publicitat i de seguida, des d'aquí, des de la plaça de Sant Pere, amb Ricard Ostrell, programa especial per viure l'inici del conclave. No acomiado l'Eduard Rubió perquè em fa l'efecte que continuarem escoltant-lo en aquest especial. Ara, de seguida, des d'aquí, des de Sant Pere, Ricard Ostrell i companyia.
Tens insomni? Sufocacions? El cap emboirat? Falta de desig? T'has engreixat? La menopausa no és un final, és una nova etapa. A Màxima et fem costat en aquesta fase de la vida amb rigor mèdic, tractament personalitzat i acompanyament en tot moment perquè recuperis el teu benestar i la teva energia. Som al carrer Muntaner 292 de Barcelona. Informa't a maximahealth.com o truca al 93 049 15 15. Màxima, sempre al costat de la dona.
Vine a celebrar els 10 dies Nissan també al Saló de l'Automòbil. La mobilitat del futur t'espera avui, amb ofertes exclusives i els nostres models innovadors, com el nou Nissan Qashqai e-Power i el Nissan Ariya, 100% elèctric. Descobreix disseny i tecnologia amb fins a 10 anys de garantia. Xarxa Nissan de Barcelona. No t'ho perdis.
Mundo Deportivo i One 16 presenten la tercera edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 19 al 25 de maig. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Haier, NTT Data, Mau, Philips, Oliva Nova i Adeslas.
Aquest és Univers Podcast de Futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edge juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà.
És un dia feliç...
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol.